Miquel Aristregui, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Bé, molt bé, el vostre treball sobre la vida dels nens a Cambodja, Déu-n'hi-do, és un treball molt potent, és un treball de recerca espectacular, i t'he de dir que, veient només les imatges del tràiler del documental, ostres, aquí a la redacció ens hem quedat molt frapats, eh?
Bueno, sí, és una història que ha portat més de 10 anys fer-la, i doncs sí, el que es veu són històries dures i, bueno, impactants.
El tràiler d'aquest documental que es diu Breaking comença així. I clar, ja us ho podeu imaginar, en aquest vídeo condensat del documental es veuen imatges, com deia el Miquel, dures, es veien imatges de nens addictes a les drogues, de nens vivint al carrer, dormint, buscant-se la vida, remenant les escombraries i passant una infantesa que no voldríem ni de lluny, ni per nosaltres, ni pels nostres fills, és a dir, que ni ens imaginem, bàsicament, no? Com deies, Miquel, és un projecte que vas començar el 2004. En aquell primer viatge vas conèixer un nen que es deia Peach, d'11 anys, addicte a la cola i la metamfetamina. Repeteixo, 11 anys, eh?
Sí, jo vaig arribar a Cambodja per fer un reportatge dels nens del carrer. Vaig conèixer molts nens, però entre tots, bueno, Poit, que és així com es pronuncia el seu nom, doncs sí que va ser una mica especial, perquè el vaig conèixer des de ben començament, just arribar a la capital, i vaig poder fer-li un seguiment com vivia al carrer, després va ingressar a un centre de desintoxicació d'una ONG, i vaig estar allí per documentar tot aquest procés. Per això ara, quan vaig tornar fa un parell d'anys, fa un any, volia buscar a aquest nen, a sí. Que doncs, llavors ja era un jovenet,
sí.
Perquè era la persona, el nen, que més bé havia documentat. Uh-huh. Feia 10 anys. Per aquest motiu vaig anar a buscar-lo.
I què? El vas trobar? O no ho podem explicar?
Doncs, seria una mica fer spoiler.
Val. Sí.
Sí, el vaig trobar, però no diré més.
D'acord.
El vaig trobar, era viu i vaig poder veure'l i, bueno, va ser molt impactant, molt impactant. Tenia por de que no sabia si el reconeixeria, perquè després de tots aquests anys, el nen va, quan jo ja havia tornat a Catalunya, el Poit va fugir d'aquest centre després uh-huh. d'un any i li van perdre la pista. Uh-huh. Doncs era tot una sorpresa si el trobaria, si no el trobaria, i quan el trobava si se'n recordaria de mi o no.
Uh-huh. Bueno, això ho veurem en el documental. Exacte. En el Breaking, sí. Però el que segur que ens pots explicar, Miquel, més enllà de la història del poll, és que hi ha molts nens al carrer a Cambodja, és a dir, el 20% de la població de Cambodja té entre 15 i 24 anys, i un 10% d'aquests nens, entre 15 i 24 anys, un 10%, que és molt, té algun tipus d'addicció a les drogues i estan vivint al carrer. Com viuen? Viuen al carrer? Dormen allà? Com és la vida d'un nen de 11, de 16, de 17 anys vivint al carrer a la capital?
Sí. Bueno, hi ha molts factors, òbviament, que fan propensa, doncs, o faciliten que molts nens optin per viure al carrer. La pobresa, el canvi climàtic en una societat o un país en el que depèn molt de l'agricultura, doncs el on està l'indret geogràfic, al costat de Tailàndia, d'on hi ha, es cultiva molt d'opi, hi ha un moviment de drogues, i jo crec que al final és el precedent. Després del règim de Pol Pot al mitjans dels 70, doncs la societat queda totalment desestructurada. S'ha d'entendre tot això per entendre el que passa avui en dia al carrer. I és això, doncs, famílies molt numeroses, nens que no estan ben atesos, pobresa, doncs opten per marxar al carrer, buscar-se la vida.
I què vol dir buscar-se la vida, Miquel? És a dir, ja que hi ha, a part de drogues, deu haver-hi robatori, prostitució,
què
hi ha?
Sí, robatori, sí, prostitució, també doncs, fan fenyetes com ajuden a aparcar els cotxes, les motos, escombren les voreres per no res.
Uh-huh. Bé, aquesta és la part amable, però jo de sobte m'imagino turisme sexual, també suposo.
Sí, sí, és una de les meques del turisme sexual. Després, òbviament, les institucions estan més que corrompudes. És, bueno, és una situació que se retroalimenta i hi ha molt d'això, de drogues i abusos sexuals.
Clar, a mi em costa molt d'imaginar-me això, Miquel, perquè de sobte penso en nebots meus que estan a l'institut o que estan a l'escola, que estan tranquil·lament, que el màxim problema que tenen és que arribin tard a l'escola i la mestra els digui no sé què, o que tinguin un problema amb un company, a diferència d'aquests nanos que estan al carrer prostituint-se o esnifant cola o el que sigui. Tu, com a persona que coneix aquesta altra realitat, com és possible estar gravant amb la càmera i no implicar-s'hi personalment, això? No és un retret, eh? És el que jo penso del que em trobaria jo emocionalment allà, no? Voldria ajudar a cada un d'aquests nens.
Però quan és tan immensa el drama, la quantitat de gent a la que afecta, entens que la manera d'ajudar o de fer visible aquesta problemàtica és intentar fer una bona feina que sigui efectiva, que això ajuda a que tingui difusió, si és possible guanyar algun premi, com és el cas, juntar-te amb bona gent, com el José Bautista, que vull deixar clar que és l'altre autor
ho heu dit.
I doncs t'has de, diguem-ne, com separar una mica de les històries.
Sí.
Has d'estar a sobre, però al mateix temps has de mantenir una mena de distància per poder no perdre de vista el que hi ha.
Sí.
I poder explicar d'una manera...
Però, no és fàcil, segur que no ha sigut fàcil per tu fer-ho, això. I dos, encara que sigui a una d'aquestes persones, sí que t'impliques emocionalment, no? Perquè el nen aquest, el poll, d'alguna manera és com si diguéssim la persona amb què t'has implicat, més enllà de documentar-lo, no? També?
Sí, sí. Un cop ets allí... Bueno, saps que no pots ajudar a tothom, però també sents que, bueno, empatitzes amb alguna persona que quedes amb poll, i en aquesta vegada doncs sí que vam fer un intent quan, doncs, bueno, jo quan ja havia tornat, això no surt al documental, i va sortir de la presó, després de 4 anys per un intent de robatori a una casa que ni tan sols havien arribat a robar res, 4 anys, a prop de 4 anys va estar a la presó, doncs sí que va tornar a aquella ONG originària on havia estat ell de nen, però un altre cop l'hem perdut la pista.
Que difícil, Miquel.
És molt complicat, perquè és un... Bueno, tota una vida vivint d'una manera i canviar això és complicat.
Sí.
Jo em faig encara una altra pregunta, és a dir, ara parlàveu, Roger, del teu paper, Miquel, com a documentalista, com a persona que difon aquesta història. La nostra, com a espectadors, quina és la nostra funció? Perquè jo m'imagino molta gent, per exemple, nosaltres ens hi acostarem al Centre de Cultura Contemporània, veurem aquest documental i potser després ens n'anem a fer unes cerveses tranquil·lament. Saps què vull dir?
Sí.
Amb aquella sensació de, d'acord, ja m'ha conscienciat. I ara què faig?
És molt complicat perquè ens arriben tantes històries que
ja
estem una mica impermeabilitzats. Serà una història més. Jo crec que... Bueno, és una pregunta que crec que no té resposta.
No, sí. Certament.
Feia la pinta.
Era una pregunta trampa, sí.
Sí,
no, retòrica.
Al final, sí, i podem dir el que sigui, però al final, bueno, hem de prendre consciència i en els nostres actes quotidians doncs intentar ser el més coherents possibles pensant en no danyar o no perjudicar a terceres persones, però en la societat en la que vivim això és impossible.
Sí, però és el que dius tu, està clar que no pots sortir d'allà i fer una cosa que automàticament funcioni per ajudar aquests nanos, ni canviar-los la vida, però ho interioritzes i amb el dia a dia estàs conscienciat, i a poc a poc.
Sí. En qualsevol cas és millor saber que no saber.
Sí, per descomptat, està clar. Sí, jo crec que també per l'edat de la gent que surt al documental, doncs potser la gent jove s'ha de treballar des de ben petits i, bueno, hauríem de canviar tantes coses.
Perquè tu tens fills, Miquel?
No tinc.
Vale. És que jo veia les imatges i, hosti, clar, és una cosa que tenir fills també et canvia molt la capacitat de poder veure això, eh? Jo ho mirava i ho mirava tapant-me la cara, allò... ho miro però no ho miro, saps? Perquè realment abans ho podia mirar d'una altra manera i ara em costa moltíssim, eh?
Sí,
realment.
Tinc dos nebodes i quan hi era, òbviament, pensava molt en elles i en... Què diferents són les vides d'uns i dels altres.
I tant.
Però és això. Un cop ets a dins, t'has d'abstreure i pensar... Allò es converteix en lo normal.
Sí, sí, sí.
I has d'explicar-lo com si fos una cosa normal, la seva quotidianitat, sabent que des d'on se mirarà es veurà doncs, la brutalitat i el drama que viuen aquesta gent.
Miquel Aristregui, guanyador del segon premi en la categoria de llargmetratges, com us dèiem, del concurs multimèdia World Press Photo, juntament amb José Bautista. Podeu veure aquest documental Breaking al CCCB. Moltes, moltes gràcies i felicitats per la feina que heu fet i pel català que parles, per cert, també.
Gràcies. Si em permeteu, també voldria donar les gràcies a l'equip de Photography Social Vision, que és l'entitat que organitza l'exposició del World Press Photo, que fan una feina brutal i que sense iniciatives com aquesta seria molt difícil difundir aquest tipus de feina.
Segur. Felicitats, Miquel, una abraçada,
gràcies. Un plaer, gràcies.
A Ratsaldeon.
Vai, és que
a l'estat de Gràcia estem carregats d'afers...